productes químics nets a partir de la fotosíntesi artificial. I amb aquest tema hem arribat al punt de les 12 amb aquests 5 cèntims i és aquell moment que comencem ja el que és la segona hora de El Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, El Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
El segona hora, des d'ara fins al punt de la una. A la una hi ha informatiu i el que fem, quan comencem aquesta segona hora, és parlar, o més ben dit, que ens expliqui l'Abel els temes que es tractaran a l'informatiu. Per això, des d'aquest moment, li donem la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota.
D'on?
Na.
Ah, vinga, sintonia i anem a conèixer els continguts.
El ple municipal aprova per unanimitat demanar a la Generalitat que declari l'any 2020 any Xaixo. Any Josep Vicenç i Juli a Bixaixo. L'any vinent es compleixen 150 anys del naixement del músic i compositor de sardanes més emblemàtic de l'Escala. Què seria l'Escala, Joan, sense la sardana Bona Festa? Sense la Roca del Cargol? Sense també. Les Noies de la Costa?
També, també.
Sense Carícies?
Carai, bona.
Doncs ahir es va fer un primer pas administratiu perquè l'any 2020 hi hagi accions de difusió i sigui oficialment declarat any Xaixo. Tema d'obertura i crònica del ple. A banda d'això, també repassarem o puntejarem la resta d'aspectes que es van comentar en una sessió plenària de poca intensitat, assumptes bàsicament de tràmit. A banda d'aquesta sol·licitud de declaració, doncs la renovació de membres a la comissió del POUM, la ratificació d'unes operacions de delimitació entre els termes municipals de l'Escala i Ventalló, o la resolució d'un contracte amb motiu de baixa d'un local al Viver d'Empreses, i qüestions diverses roses en l'apartat de precs i preguntes. No més que això en el ple d'ahir. Si el d'ara fa un mes va ser tan escandalós com va ser per aquells aldarulls que hi van haver provocats per la manifestació prèvia, pel cas de la gossera, etc, etc, doncs aquest ha estat un ple d'allò que es diu calma xitxa.
Per un... Estava rumiant. On te toquem nosaltres, en Ventalló? És que ara no ho sé veure.
No m'ho facis dir a mi, però...
Algun lloc.
Algun lloc toquem, esclar que sí.
No, amb el... Clar, hauria de ser més amb Pelacals i Montiró.
Zona que quasi diríem...
Rumiant ara, trencant-me les banyes
perquè
poques que tinc.
Ventalló té un terme municipal molt gran.
Molt ample, sí.
I a tocar de Viladamatx de seguida saltes a lo que és municipi de Ventalló.
Podria ser que tenim algun...
Pensaries que és més
Viladamatx...
De Berlo... Ailo. Lià. Tema 1, crònica del ple. Tema 2, ens n'anirem cap al port, perquè el Bonítol torna a ser protagonista a la Llotja de Pescadors. Una sola tranyina ha pescat 11 tones d'aquesta espècie.
Carai.
11.000 quilos de Bonítol, una xifra que feia ja ben bé 5 anys que no es veia, o concentrada en una sola nit, en una sola embarcació. Feia bo de veure.
Abans era un gran espectacle, sobretot com es agafava una tonyina, una trenyina com agafava una tonyina, vull dir que era l'atracció, diguem, del poble a l'època que el port era la platja, doncs com havia agafat una tonyina, doncs, bueno, l'atracció d'anar tothom a veure aquell tan gros que portava la barca allà penjant.
Ja ho crec. Joan, tema 3 que tractarem a l'informatiu d'avui, la Biblioteca Víctor Català engega temporada amb moltes activitats aquest mes d'octubre, alguna d'elles molt consolidades, com el Biblionadons, com els diferents grups de lectura. Recordem que ja n'hi ha...
Quatre,
amb l'infantil que vam recordar que s'engega aquesta temporada, i també altres activitats puntuals, com el recital de poesia o els tallers TIC que es fan precisament avui. En la vessana esportiva parlarem del futbol, que a banda de portar 3 derrotes consecutives, doncs a més va sumant lesions. El tema d'avui destaca com el davanter del Futbol Club L'Escala, Ignasi Masó, es perdrà entre 6 i 8 partits per la lesió que es va fer a finals de setembre a Rubí. En els dos enfrontaments que l'equip ha jugat sense el Banyolí, els ha perdut.
Carai.
Recordem que el curs passat Massó va estar un mes de baixa per la lesió que es va fer a Besalú. Per tant, és un d'aquells jugadors delicats i que...
amb tendència a lesionar-se.
Amb tendència a lesionar-se. Recollirem en el final de l'informatiu l'agenda d'activitats d'aquesta setmana i la previsió meteorològica amb Sergi Corral, que ens apunta com avui anem de cara a un dimarts molt tranquil, esperant un petit canvi per la tarda de demà, en què poden arribar a caure 4 gotes.
Només 4, eh?
Quatre.
Els haurem de comptar.
Una, dues, tres, quatre, prou.
Prou.
Després de l'informatiu tertúlia, la plaça que farem avui amb Maribel Calderón per candidatura de Progrés, Albert Llach per Esquerra Republicana, Xavier Ballesta per gent de l'Escala i Rosa Méndez en Comú l'Escala.
Uh-huh. Avui el primer dia que en tenim 4? O...
avui és el primer dia que en tenim 4, sí.
Està bé, molt bé. Interessant avui saber dos...
Oco, però... perquè avui seria el segon dia de temporada ja formal. Fa 15 dies van fer la presentació, la setmana passada començàvem a agafar el rodatge i estrenàvem aquella secció de la columna d'opinió. Avui a la columna d'opinió tocava Junts per Catalunya, però ha causat baixa. Aquest grup que es baixa de la tertúlia de moment, per tant avui no hi ha columna d'opinió. I el grup que feia descans, el grup que avui li tocava festa, l'hem convidat a suplir aquesta baixa que hi ha. Mm-hmm. A suplir-lo a la tertúlia, però no pas a fer columna d'opinió, que ja l'havia fet la setmana passada gent de l'Escala.
A veure si ja la recuperem ja a partir de la setmana que ve, també.
A veure si és així.
Molt bé, doncs aquestes són les notícies, tots els temes que es tractarà avui al punt de l'informatiu. La veu, doncs gràcies, t'esperem ja al punt de la una per anar ampliant continguts.
Fins a la una, doncs.
Bé, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, aquesta segona hora que, doncs, després de l'abans de l'informatiu i sempre maridat musicalment, tindrem l'agenda d'activitats culturals. També l'endivinalla de la Quincalla, avui ja estrenem nova temporada i atenció perquè avui el primer tema es parla de meuques. Carai, meuques, eh? Sí, tal com els he explicat. També dels, el Cedre, amb la seva secció El Sabies Què, avui ens parla dels naufragis a l'Escala a final del segle XIX. No, del segle XVIII. Del segle XIX, XVIII? Bé, ara ho miraré, perquè ho tinc aquí apuntat així i millor que ens ho expliquin ells. 19, 18? 19, 18? Va, millor que ens ho expliquen ells. I atenció, perquè avui ja serà interessant les històries de la ràdio amb en Paco Torres, perquè avui reviurem moments interessants, moments que van marcar molt aquest país, Catalunya, com van ser els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Hi ha un abans i un després dels Jocs Olímpics? Alguns te dirien que sí, altres te dirien que no, però... bé, va ser tot un esdeveniment. Catalunya es va mostrar al món, Barcelona, doncs, com un dels jocs que, segons va dir Samaranch, els millors de la història. No va dir el mateix dels d'Atlanta 96, que no van anar gaire bé, però a Barcelona sí. I després altres llocs on van ser seus dels Jocs Olímpics varen venir a Barcelona per agafar informació de la manera que havien organitzat aquells Jocs Olímpics de l'any 1992. Tot això, doncs, avui a les històries a la ràdio. I ja com falti res, 5 minutets, obrirem la nostra línia telefònica per trucades en directe. Ja saben que ja està oberta la nostra línia telefònica i també, com no, el nostre número de WhatsApp, el 627 40 53 99 per tothom qui vulgui demanar un número per participar en el sorteig, que demà serà el dia que coneixerem el guanyador o guanyadora. Molt bé, en tot això anem amb la música Nil Moliner juntament amb la Pegatina amb aquest tema I se fue, allà on va anar, ho sabrem.
Como siempre he soñado con todo lo que quise, no lamento ver las nubes en los días grises, soy de aquellos que quisieron borrar de su pasado la vergüenza de aquel niño que estaba enamorado. Acertijo de sonrisas, un adiós, un hasta luego, un mensaje en la botella, lleva la marea adentro, solo me queda el salitre pegado a mi cuerpo de cangrejos, anda el fuego y de pinzas ando suelto. Si salto la ventana, no me puedo caer.
que vuela sin alas, no lo puedes vencer.
Y se fue como un pescado en el mar, y yo sentado en la arena, el viento que pega en la ola lo vuelve a llevar. Y se fue como un pescado en el mar, y yo sentado en la arena, el viento que pega en la ola lo vuelve a llevar.
Del momento, sendero del recuerdo, aunque pude haber sido aquel loco que anda suelto de mentiras y verdades. El mundo está lleno de aquel día en Formentera, yo nunca me arrepiento.
Astronautas ideales, de ambientes singulares, abanico de lunares, al son de mis cantares, salpicando mis heridas. Y enfrente de la orilla, tu recuerdo encantado, sin ser mi pesadilla.
Si salto a la ventana, no me puedo caer.
Al que vuela sin alas, no lo puedes vencer. Y se fue, como pescado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega en la ola lo vuelve a llevar. Y se fue, como pescado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega en la ola lo vuelve a llevar. Lo vuelve a llevar. La ola que llega lo vuelve a llevar. Y se fue como un pescado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega la ola como pescado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega la ola lo vuelve a llevar. Y se fue como pescado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega la ola lo vuelve a llevar. Lo vuelve a llevar. Lo vuelve a la ola que llega lo vuelve a llevar.
I se fue la pegatina amb Nil Moliner. El primer tema que escoltem en aquesta segona hora, que ara anem ja al que ens marca l'agenda d'activitats culturals.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Una setmana, com ja els explicava ahir, que tenim activitat cada dia a partir d'avui. Avui dimarts a les 10 hi ha hagut el taller TIC, l'àlbum digital que s'ha fet a la biblioteca. Demà dimecres a les 11, al Casal del Jubilat, doncs el mateix, xerrada informativa teleassistència. Per dijous dia 10, a 6:45, a la biblioteca, parlem de cafè filosòfic en Josep Maria Carbó. Divendres, Biblionadons, amb Pep Bussa i les coses grosses, a càrrec d'Assumpta Mercader, per nens i nenes fins a 3 anys. Farà aquesta activitat, com dèiem, a la biblioteca, a les 6 de la tarda. Més activitats, aquí ja comencem a destacar algunes, de dissabte i de diumenge. Dissabte hi haurà audició de sardanes al Camp dels Pilans amb la cobla Els Casanovas a les 4 de la tarda. I a les 6, tant dissabte com diumenge, primer dia de venda de castanyes. Dissabte primer dia, diumenge segon de venda de castanyes, aquesta activitat que cada any porta a terme al CER. El lloc, la plaça. També hi haurà els clàssics L'Escala Empúries a les 7 de la tarda amb tradició i creació. Es farà a l'església de Sant Martí d'Empúries. I I per diumenge també la presentació del llibre Víctor Català, l'escriptora emmascarada, de Margarida Casacuberta, al lloc, el MAC Empúries, a 1:45 del matí. Més que matí, podríem dir migdia. Aquestes són les activitats que destaquem dintre l'agenda d'activitats culturals. Una setmana que, després de tenir tota l'activitat concentrada al cap de setmana amb aquestes tres activitats que s'han fet, totes tres a la platja i a l'aire lliure, doncs, continua havent-hi activitat a la nostra població, i la causalitat, que no sol passar gaire habitual, sobretot com ja han passat els mesos d'estiu, o aviat que ja arribaran també la festa de Nadal, doncs no hi sol haver-hi activitat almenys tant de dies seguits. Però bé, s'ha enganxat una setmana en si. Amb cada dia, menys dilluns, en cada dia, activitat. Bé, continuem, i després de l'agenda d'activitats culturals anem a l'endivinalla de la Quincalla, que ens porta Judit Covenya, sobre càpsules i rodolins, amb la col·laboració de Belfon. I avui comencem nova temporada i ens parlen de meuques. Carai, tot curiós, eh? L'escoltem? Vinga.
L'endivinalla de la Quincalla, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així ens advertia Caterina Albert, o Víctor Català, ara en fa 100 anys.
Hola, avui de què van les dites, Judit?
Saps què és una meuca?
Mm.
Et sona la paraula barjaula?
Oh.
Sí?
Sí,
penjaments
sí.
Dedicats a algunes dones, vistes a través de l'estreta mira de la moral imperant.
Sí, noia, això del masclisme i la potestat de segons quina església marcar els límits d'acció personal, encara no ens els hem tret del tot de sobre, oi?
Oi. Mira què diu el refrany. La gandula i la barjaula, ben lluny de la meva taula.
Doncs aquest queda lluit. De dona de bé a meuca pot venir d'un punt de gresca. De meuca a dona de bé, potser sí, més què et diré?
Déu-n'hi-do, en saps algun altre?
Mira, sí, aquest altre. Diu, la barjaula i el gat no respecten el sagrat. Ja hem topat amb l'Iglésia.
No havia sentit a dir allò de... No et fiï, Sant Cristià, de paraula de barjaula ni de feta d'albardà.
Sí, sí, o aquest, tant el gandul com la meuca t'aixuclen la seva bresca.
Mira, acabem amb aquest. De desagraïts i fembres palpades mai se'n perden les anyades. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Covenya Guàrdia i Abel Font.
El més calent a l'Aigüera.
I després de l'endivinalla de la Quincalla i abans l'agenda d'activitats culturals, tornem a la música. Ella va començar, aquesta noia que escoltarem, va començar pujant els famosos vídeos a YouTube d'aquells que fan versions o canten les seves cançons. A partir d'aquí la va descobrir l'Alejandro Sanz i bé, li va donar un impuls a la seva carrera i també alguna que altra col·laboració que havia fet amb Pablo López, és Marta Soto. I amb el que fa duet en aquesta cançó és a Blas Cantó, que... Fa poc han sabut que serà el representant de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió de l'any que ve, del 2020. En Blas Cantó, que es va donar a conèixer amb el grup Aurín, i també doncs, un fort impuls el va tenir en el programa Tocara Me Suena, que va ser la primera veu masculina que el va guanyar. I ells dos han fet aquesta cançó que es diu Tantos Bailes.
ganas de cruzarme en tu avenida. Qué tonta aquella risa de la coincidencia.
No sé si fue la realidad desde tu mano o Sevilla tan bonita reflejada en ti. Reflejada en ti.
Que sin querer lo has desnudado mis instintos más primarios.
Tengo tantas vidas que robarte todavía de los labios.
Tanta noche nos faltó, tan temprano amaneció, que aún me quedan tantos bailes para que me aprendas.
Tú dejarte
ser.
Las luces de la noche haciendo sombra, tu sombra siendo luz en esa plaza. Qué tonto el primer beso que dimos.
No sé si fue la vida que vive en tus ojos o tus ojos que miraron y me dieron vida a mí. A mí.
Sin querer lo has desnudado.
Todavía de los labios.
Tanta noche nos faltó, tan temprano amaneció, que aún me quedan tantos bailes para que me aprendas.
Para tú dejarte ser.
Para tú dejarte ser.
Marta Soto i Blas Cantó. Tantos bailes. 12:24.
El més calent a l'Aigüera.
I després d'aquest apartat musical anem a la secció que ens porta el Cedre, aquesta secció que vam recuperar aquesta temporada, amb aquestes càpsules de història local. I avui, els naufragis de l'Escala a finals del segle XIX.
Ràdio L'Escala i el Centre de Documentació i Recerca Històrica presenten Sabies que... Sabies que a l'Escala, a finals del segle XIX, s'hi produïren importants naufragis?
La pèrdua de vides humanes a mar ha commogut lamentablement en diverses ocasions el nostre poble al llarg dels anys.
El primer naufragi del qual tenim notícies es produïa el dijous 21 de febrer del 1889, quan un fort vent del nord sorprengué els pescadors del Bou poc després d'haver calat les xarxes. Totes les embarcacions aconseguiren, no sense grans dificultats i esforços, tornar a la platja, excepte una tripulada per 5 mariners.
La premsa, 3 dies més tard, considerava perduda l'embarcació i afogats els 5 pescadors.
Por no haber sido inútiles cuantas diligencias se han hecho para averiguar el paradero de dicha barca, a pesar de haber recorrido la costa.
No ens consten els noms dels pobres mariners.
Un segon naufragi es produí 3 anys més tard, el 14 de febrer de 1892.
Aquesta vegada, però, els mariners pogueren salvar miraculosament la vida. Aquell dia d'hivern de 1892 va poder tornar al port de l'Escala la barca de comerç Dolores, desapareguda des de feia 5 setmanes a causa del fort temporal.
Después de padecer mucha hambre y haberse ya resignado, los 5 marineros que la tripulaban, a perecer entre cielo y agua, divisaron la costa y, agotando las pocas fuerzas que les quedaban, resistieron al temporal y llegaron sanos y salvos al seno de sus familias.
El tercer naufragi del qual tenim notícies tingué lloc en ple estiu de l'any 1894, concretament el dia 12 d'agost. Tampoc s'hagueren de lamentar desgràcies personals, però el Diario de Gerona ressaltà la imprudència d'anar a pescar amb una tripulació molt reduïda i sovint amb nens.
Uno de los varios botes de pesca de este puerto se volcó en medio de la bahía al hacer una maniobra de la vela. Y como es del dominio público que muchas embarcaciones de esta playa no van lo suficientemente tripuladas, porque las hay que solo llevan a su bordo un hombre y uno o varios niños, o dos hombres y algún niño, la expectación creció enseguida y toda la gente se entregaba a las más pesimistas suposiciones.
Afortunadamente se vio que varias embarcaciones acudieron en auxilio de la zozobrada, pero como que ninguno de los botes que fueron en su favor se disponía a venir a tierra, los tristes comentarios se multiplicaban y crecía mucho el malestar.
Las madres buscaban a sus pequeños por todos lados, preguntando por ellos a cuantos veían y averiguando si eran o no embarcados. Las más de las mujeres corrían desoladas preguntando cuál era el barco que había sufrido tan triste suerte, cosa que nadie podía decir porque no era posible verlo ni con los gemelos de que se disponía.
Cuando vino a tierra la primera barca, fue recibida por una crecida multitud ansiosa de saber el resultado de aquella desgracia. Pero los tripulantes no pudieron dar las múltiples noticias pedidas, porque las ignoraban también.
Entonces aumentó el desconsuelo, pues se supuso que no daban noticias por no ser portadores de malas nuevas. Y la alarma se hizo más intensa y se aumentó en muchos la angustia.
A la media hora arribó otro bote anunciando que no habían ocurrido las desgracias personales y se reanimaron los espíritus, reanudándose los comentarios del suceso entre acusaciones a algunos patrones y a alguna autoridad del puerto.
Esperamos que el señor comandante de Marina excite el celo del cabo de mar del puerto en la Escala para que no se permita que los botes salgan con escasa tripulación ni se toleren ciertos abusos que con las artes de pesca se vienen cometiendo por algunos patrones, con menosprecio de las leyes y reglamentos.
El quart naufragi, el més tràgic dels que coneixem, tingué lloc el dia 20 de novembre de l'any 1900. Ho explica amb tots els detalls la revista literària quinzenal La Sardana, el primer número de la qual sortia al carrer el primer dia de la festa major d'aquell mateix any, el 1900.
A les 3 de la tarda, una gran gentada observà des de la punta el naufragi d'una barca del Bou tripulada per 5 mariners escalencs. Les males condicions de la mar feren impossible sortir en auxili dels nàufrags.
Moriren el patró, l'Antoni Poc, i els mariners Joan Massafont, Josep Gardiu, el banyolenc, i Pere Quintana. L'únic supervivent fou en Pere Massafont, germà d'un dels morts. La població quedà completament consternada i les mostres de solidaritat arribaren de tot arreu.
S'organitzaren diverses col·lectes populars per ajudar a les famílies dels desapareguts. En pocs dies es recolliren 721 pessetes. Aquesta tragèdia fou l'inici de la reclamació i la necessitat de disposar d'una barca salvavides com la que ja tenia en aquells moments Sant Feliu de Guíxols.
Heu escoltat Sabies que? Un programa de divulgació històrica del Cedre per a Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera.
Naufragis, anava avui la càpsula de El Cedre, aquestes càpsules de història local. Bé, continuem, i és aquell moment que anem a les nostres històries, a les històries de la ràdio, aquestes històries que ens porta, com cada dimarts, en Paco Torres.
Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio.
Passa un minut del punt de dos quarts d'una, i Paco, Paquito, Francesc, Francisco.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan.
Bon dia.
I bon dia, que l'alegria no manqui.
Home, intentem.
Bé, abans de començar a explicar les històries, hem de dir que ahir va morir un periodista, José Oneto, Pepe Oneto.
El Pepe Onete, sí.
Ha mort ahir, el dia 7, a Sant Sebastià, a l'edat de 77 anys. Nascut a San Fernando, Cádiz, el 14 de març de 1942. Va ser periodista i escriptor. Va treballar per al diari de Cambio 16, Tiempo i el Periódico de Catalunya. També com comentarista tant a la ràdio com a la televisió. I ha escrit diversos llibres. Mm-hmm. Ara sí, estem a les històries. Estem encara al mes de juny del 92, que em vaig deixar una cosa que va passar en aquell temps, esportiva. Mm-hmm. L'Eurocopa de Nacions 92.
Ah, sí senyor.
Va tindre lloc a Suècia del 10 de juny fins al 26. Tan sols 7 equips varen classificar per la fase final, ja que Suècia estava classificada automàticament per ser anfitrió del torneig. En principi, Iugoslàvia estava classificada per disputar l'Eurocopa, però degut a la Guerra dels Balcans va ser retirada, i Dinamarca va ocupar el seu lloc. Mm-hmm. La primera fase, la grup A, la classificació va quedar així: Suècia, primera, en 5 punts, Dinamarca, la segona, en 3 punts. Aquestes dues nacions van ser classificats per la segona fase. França i Anglaterra van quedar eliminats. En el grup B, la classificació va quedar així: Holanda, 5 punts, Alemanya, 3 punts. Aquests dos països van ser classificats per la segona fase. Escòcia i la Comunitat d'Estats Independents van quedar eliminats.
Era l'antiga Unió Soviètica, que va competir uns anys amb aquesta denominació, la CEI.
En la segona fase, en les semifinals, el dia 21 de juny, Suècia 2, Alemanya 3. Alemanya passa a la final. I el dia 22, Holanda i Dinamarca, al final dels 90 minuts, van quedar 2-2 i van arribar a la tanda de penals. Dinamarca va passar per un total de 4-5. Van Basten, jugador holandès, va fallar el seu penal d'Holanda. Mm-hmm. Per Holanda jugaven jugadors destacats coneguts com Koeman, Bergkamp, Richie i Wisky.
En Richie Wisky.
Que van ser que es van marcar els 4 penals d'Holanda. I per Dinamarca, Larsen...
En Rijkaard hi era, no? Suposo que devia ser-hi, perquè era l'època d'en Van Basten. Sí, Bullet, suposo.
Sí, 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 tota una cantera
de jugadors. Que no, que els que van guanyar més endavant guanyarien també
l'Eurocopa.
L'Eurocopa, Holanda.
I Dinamarca, Larsen, Poli Vicent, Strub, Wilford i Kristofte van ser els que van marcar els 5 penals.
També jugaven els germans Laudrup en aquest...
Sí, però en aquest partit no van estar presents.
Segur? A la final?
No, estic parlant de les semifinals.
Ah, semifinals.
I la final, el 26 de juny, Dinamarca 2, Alemanya 0. Així que el país que va disputar el torneig al canvi de Iugoslàvia va quedar campió.
I, de fet, els que els interessi saber més d'aquesta història, hi ha una pel·lícula Netflix que explica tot com va anar, com els avisen que han d'anar a jugar, com l'entrenador està trucant a l'equip perquè tothom estava de vacances, que quasi no van tenir ni temps per entrenar, és que va ser arribar ja en el país, a Dinamarca, agafar l'avió i marxar, vull dir, sense preparar res. Vull dir, fixa't tu, que va ser la gran sorpresa de guanyar
Dinamarca
aquell any, guanyar l'Eurocopa. Vull dir, està molt bé aquesta pel·lícula perquè explica tota la història. Els personatges no s'assemblen res amb els reals, però bé, tampoc és que això ho pretengui, sinó que és explicar la història del que va passar
en aquell Eurocopa 92.
Que va ser del tot curiós.
Bueno, entrem al mes de juliol. Dia 3, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, és escollit president de l'Assemblea de les Regions d'Europa, ARE, en la reunió celebrada avui a la ciutat gallega de Santiago de Compostela. L'ARE està composta de 80 regions de tota Europa i actua com a organisme previsor a favor dels interessos davant de la comunitat europea. En aquell mateix dia mor Camerón de la Isla.
Camerón.
Cantador flamenc a l'edat de 40 anys. I el dia 4 se disputa el Tour de França 92 en la 79a edició del Tour que va disputar entre el dia 4 i el 26 de juliol 22 etapes amb un total de 3.983 quilòmetres. Va començar en Sant Sebastià fins a París en el clàssic, o sigui, en el Camp de Lícius, després de passar la frontera en 7 països diferents. Per primera vegada en molts anys, l'alta muntanya dels Pirineus no va estar present en aquesta prova.
Curiós, perquè sempre, sí, sempre hi ha sigut present. No.
Miguel Indurain, guanyador de l'edició anterior i recent del Giro d'Itàlia, sortia com afavorit junts amb els corredors italians Gianni Buño i Claudio Capucci.
Capucci.
Ja en la primera etapa pròleg de Sant Sebastià de 8 quilòmetres va guanyar Indurain. Per tant, va ser el primer major groc. En la segona etapa, el groc va passar a Àlex Zülle i la tercera, Richard Virenque. I des de la tercera fins a la dotzena, el major groc el portava el francès Pascal Lino. I a partir d'aquí, des de la tercera etapa fins al final de París, Miguel Indurain.
No recordo, en tots els tours, potser sí, vull dir, els més experts potser m'ho dirien, que Indurain guanyés una etapa en línia. Jo em penso que quasi tot el que guanyava eren contrarrellotges.
Ara ho explicaré.
I després s'anava a la muntanya, bueno, era un portent, i esclar, per guanyar un tour has d'estar molt bé a la contrarrellotge i has d'estar molt bé a la muntanya.
En la segona etapa de Sant Sebastià a Pau la va guanyar l'espanyol Javier Murgialdi. Miguel Indurain va guanyar en les etapes de contrarrellotge, el que deies tu.
En tots els tours, podia dir. Sí, quasi, sí. Quasi en tots els tours que va guanyar, em penso que etapes en línia, em penso, crec que no en va guanyar cap.
No, ja, suposo que l'alta muntanya poder sí.
Jo diria, poder sí.
Va arribar a segon, va deixar d'arribar.
Però és que no li recordo... Dic, però sí, no li recordo jo guanyar alguna etapa, si és d'alta muntanya, sí, perquè del pla ja els líders ja no, ja se'n despreocupen perquè són etapes per sprinters. Però d'aquestes escapades que feia i tot això, ostres, no, hauríem de mirar-ho, però...
Doncs va guanyar les etapes de contrarrellotge, l'etapa pròloga, després la novena etapa entre Luxemburg de 65 quilòmetres, i la 19a etapa de Tours a Wasch de 64 quilòmetres. La classificació general va quedar així: primer Miguel Indurain, en 100 hores, 49 minuts, 30 segons, segon Claudio Chapruzzi a 4 minuts 35 segons i tercer Gianni Buño a 10 minuts 49 segons. Per punts va guanyar el corredor francès Laurent Jalabert de l'equip 11. I del Premi de la Muntanya, Claudio Chapruzzi. Per equips, la primera carrera, Gian Trasoni d'Itàlia, segon l'equip Banesto i el tercer Klaas Cajastur. El dia 10 de juliol, la ràdio, des de Catalunya Ràdio, la tertúlia de l'orquestra programada presentar per Jordi Vendrell, després de 5 anys en antena, va deixar de fer-se la emissió degut en què en aquell dia al tractar-se d'un assumpte de la detenció d'independentistes de Terra Lliure. Des de que va passar, va haver un comentari, la direcció de Catalunya Ràdio va dir, nois, no podem continuar per aquí.
Sí, pressions i tot això desfeien que retiressin aquests programes de la graella de programació.
I el dia 21, suïcidi de l'exboxeador Urtay.
Ostres, recordo que se'n va parlar.
Sí, la ràdio informa sobre el fet. José Manuel Iba Urtay es suïcida al tirar-se des d'un desè pis. Va morir a l'acte.
Sí, 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 va ser una de les notícies que va causar impacte, perquè se'n va parlar molt, i més la figura de l'Urtay tan complicada. Aquest senyor, des que es va retirar del boxeu, hi ha gent que no troba lloc. Clar, gent que han tingut molta fama, els ha sortit aquella que te surten amics i coneguts per tot arreu, però un cop ho deixes, estàs a l'oblit i costa molt, hi ha esportistes que els costa molt assimilar, i sobretot la gent del boxeu és, pot ser en llocs, hem vist que un tant tingut més problemes per adaptar-se
a la nova vida.
Sí, també sortia totes les peripècies que havia tingut a l'Alfredo Evangelista,
sí.
Amb aquell altre boxejador aragonès, en Perico, com es deia aquell, no me'n recordo tant el cognom. Doncs també que han tingut molt de problemes a l'hora de...
Suposo que amb els cops que reben, que rebre, acaba...
Home, també els afecta bastant.
El dia 24, Conferència Mundial de la Sida. La ràdio informa de la clausura de la cimera de la Sida que es va celebrar a Amsterdam, on el gran protagonista ha estat el Tercer Món pel gran nombre de persones afectades per la malaltia en aquesta zona. Han assistit 11.000 congregistes de 133 països. I el dia 25, aquest sí, aquest a Barcelona, la inauguració dels Jocs Olímpics a Barcelona. En el dia d'avui va tindre lloc la inauguració de la 25a 25 Jocs Olímpics de Barcelona 92 en l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A partir de les 8 del vespre, sobre una tela blanca que cobria la pista d'atletisme, uns 800 ballarins varen participar en un mosaic gegant al so de l'orquestra dirigida per Carlos Santos, arribant a fer una salutació hola, que els 65.000 espectadors varen cridar. A continuació va entrar els reis d'Espanya, Joan Carlos I i Doña Sofia, sota els himnes dels segadors i d'Espanya. Representacions de la cultura catalana i el reste d'Espanya, amb sardanes, tamborades, art i flamenc. Seguidament, un grup de la Fura dels Baus varen fer una vistosa escenificació del mític d'Hèrcules, sota la música de Ryuichi Sakamoto. A partir de les 9 del vespre va començar el desfile d'atletes, començant per la de Grècia i després per ordre alfabètic des de Afganistan fins Zimbabwe. Els anfitrions varen tancar el desfile amb el príncep Felip de Borbó com a banderer, l'actual rei d'Espanya. Després, els discursos de l'alcalde de Barcelona, Joan Antoni Samaran, i el rei per declarar la inauguració dels Jocs. Escoltarem uns quants segons del Parlament de l'alcalde de Barcelona, Pascal Maragall.
Pascual.
O Pascual Maragall.
No, Pascal seria més aviat francès. Pascual.
I tinc l'honor de saludar-vos a tots i donar-nos la benvinguda a Barcelona, a aquells que sou aquí, i aquells milers de milions que ens veieu o que ens sentiu arreu del món. I ho faig en nom de l'actual president de la Generalitat i en nom del president del govern espanyol, els quals m'honoro a representar. Sense la seva intervenció i la del vicepresident Narcís Serra, aquest moment no hauria arribat mai.
I ara a continuació escoltarem a Joan Antoni Samaran i el rei Joan Carlos I.
Saludo con el mayor afecto y agradezco la presencia de los más altos dignatarios de 32 estados que han querido estar hoy con nosotros, significando la importancia que otorga nuestro mundo contemporáneo al movimiento olímpico, que representa la unión de nuestro comité con las federaciones internacionales y Comité Olímpicos Nacionales. Finalmente, tengo el alto honor de invitar a Su Majestad el Rey Juan Carlos I a declarar abiertos los Juegos de la de la 25ª Olimpiada de la Era Moderna en Barcelona.
Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la Era Moderna.
I a continuació, el moment culminant. Herminio Menéndez, el que havia guanyat més medalles com a esportista espanyol, va entrar a l'estadi per fer l'entrega de l'antorxa a Juan Antonio San Epifanio Epi, que va fer l'últim relleu per arribar a l'escenari amb l'arquer Antonio Rebollo, que va prendre una fletxa i la va llançar al babeter, en què va il·luminar-la, il·luminant tots els aplaudiments del públic. El so d'aquell moment. Va ser un moment emocionant.
Sí, això. Sí, sí. De fet, es va portar molt en secret i no va haver cap filtració de qui havia ser l'últim rellevista. Sí. Tothom havia fet especulacions, però no havia sortit el nom d'Epi, va ser doncs, una gran sorpresa. I també doncs, va ser molt arriscat el sistema que van fer, perquè, esclar, això no s'havia fet mai. El que feia doncs, l'últim rellevista era pujar, en tots els Jocs Olímpics veien que pujava fins on hi havia la...
El de l'Atta va ser en Clàssius Clar, que va pujar fins a dalt.
Pujaven fins a dalt i encenien el paveter.
Però això d'aquesta fletxa...
Sí, exacte, i passar per allà...
Per allà i encendre el paveter...
I no s'ha repetit en cap lloc més. Suposo que els altres llocs van assegurar, perquè, esclar, va ser molt arriscat. I va haver-hi molt d'assaig, sobretot perquè no, perquè fos la precisió d'encendre... Aquell paveter que va deixar, allò, va deixar a tothom bocabadat, perquè va dir, ostres, què carai estan fent aquests? Clar, tu que ho veus i dius, hosti, el que passava a tothom, el moment d'encendre, i si falla, i si no hi arriba, quin ridícul que farem davant de tot el món. I
va anar perfecte.
Va anar perfecte, i abans també recordo el tricicle, que també van posar el seu...
Bueno, això quan el moment de la clausura.
Ah, no va ser el començament?
No. Va començar de la clausura dels Jocs.
Ah, val, em pensava que havia sigut en el...
No, no, i va ser la primera actuació, la primera cosa que es va fer.
Doncs mira, estava... Sí, que era el de la inauguració.
Jo el tinc aquí apuntat. Vinga. Bueno, continuem. I a continuació, en el moment... Bueno, a continuació, la gala va continuar, amb castellers i un concert d'òpera que va el varen participar Montserrat Caballé, Josep Carreras, Plàcido Domingo, Jaume Argall, Teresa Berganza i Joan Pons. I aquí va acabar la cerimònia d'apertura i els jocs a l'endemà van començar ja en totes les seus...
les diferents competicions.
Competicions. Bueno, després de parlar tant d'esport, passarem una mica de música orquestral. Joan, la setmana passada, abans de començar d'entrar a l'estudi de la ràdio, em vas dir que el 10 d'octubre era l'aniversari d'André Rieu.
Sí, sí, sí.
Va complir 70 anys. Doncs avui escoltarem una petita selecció de melodies com un petit homenatge. Tinc que dir que el proper mes de novembre, el dia 16, tinc la satisfacció de poder anar presencial al Palau de Sant Jordi a Barcelona.
Sant Jordi.
També hi van uns quants companys de la ràdio, d'aquí a l'escala.
Mm-hmm. Molt bé.
Ho deixo aquí, eh?
Ja ens ho explicaràs com va anar.
Vale. Ja farem el comentari. Escoltarem Ojos d'Espanya, Blue Spanish Eyes.
Vinga.
Y a continuación, felicitar. Aquesta cançó, hi ha un moment, quan en vídeo, està gravat en vídeo, aquesta que toca fa com una paròdia, una mica de broma amb el director.
Mm-hmm. Bueno, el que té bo és l'André Rieu, l'espectacle que fa, perquè no és un director convencional com tot, sinó que és tot un espectacle als seus concerts.
Després, l'italiano. Després, Diviamo, una mica de cava. Gigi l'Amoroso, a continuació. I després escoltarem Arrivederci Roma. per acabar, com si estiguéssim a Viena en el concert d'any nou, no pot mancar la marxa de Radetzky.
Veiem aquesta marxa de Radetzky, que és l'última, sempre que sol tocar en concerts, ja no tan sols a Viena, sinó com hi ha un concert així on hi ha valsos pel mig, sempre valsos i polques sempre acaben amb aquesta marxa, una marxa d'allà de comiat, que compararíem també, com anem a escoltar la cantada de Vaneres, amb El meu avi, sempre en aquelles cançons que serveixen de comiat. Bé, doncs ho hem de deixar on aquí, però...
La setmana que ve continuem explicant com van anar els jocs.
Més coses de jocs, i ara és aquell moment que ens queden uns quants minutets...
Per als sortejos, d'aquest dècim del número 89.329, que sortejarem demà, i si el dijous sortirà sortejat des de Madrid.
Exacte. Tenim tants com...
Sí, tenim sis.
Tenim sis participants, sí. Ja ho saben, 972-77-10-00 per una banda i...
Pues el WhatsApp 627-40-53-99. Ahir ens va trucar en Xicotero i l'Isidre Pagès. I avui, per WhatsApp, hem tingut el número 3, Ramon Ministral, el número 4, la Teresa Bussó, i el número 5, la Dolors Casadevall. I des de la redacció, el número 6, la Manolita González.
Molt bé, doncs ja ho saben. Si volen ser-hi, volen participar, volen... tenir doncs, l'oportunitat de que guanyin un dècim i després el sorteig, ja ho sap. Sembla que tenim ja el primer d'avui.
Bon dia, què tal?
Molt bé.
Qui és vostè?
Soc la Dolors Llos.
Dolors Llos. Doncs tens el número 7.
El número 7, perfecte. Dolors.
Vale, sí, sí, ja ho sento.
M'escolta, doncs vinga, que vagi molt bé, que hi hagi molta sort. A veure. Vinga, gràcies per trucar.
Vale, gràcies, adéu.
Adéu. Va, mira, número 7.
Perfecte.
Ara el número 8, i vinga, esperant.
A veure, doncs ja ho saben, ens poden trucar, ens poden... També, si ens volen comentar alguna cosa, doncs també hi som aquí. I si van viure els Jocs Olímpics del 92, que aquí els van viure molt de prop, doncs tenen alguna experiència, doncs també. Ens agradaria saber, jo vaig estar allà, jo vaig estar a l'estadi...
Tu vas estar a l'estadi?
No.
No, jo a casa.
No, vaig veure des de casa.
Sí.
Sí que vaig estar aquí tot el...
Hem de dir que el feien per... Vam fer un canal...
El canal olímpic.
Olímpic.
Que el feien TV3 i la 2 de Televisió Espanyola.
Sí.
Que hi havia l'Olga Viza... i en d'això, i en... Ai, no m'ha sortit el nom.
Bueno.
Espera't, deixa'm que busquin el meu disc dur, la gent ara ja m'ho està dient, els que m'estan escoltant. Bueno, ja m'ha sortit. Ja m'ha sortit.
Que hi ha trucada?
No, de moment no. De moment no, aguantarem ja, res, uns minutets, uns segons més, i ja està. Matías Prats, ara.
Ah, Matías Prats.
Ostres, que m'ha costat, m'ha semblat.
Matías Prats ho feia en castellà. Que m'ha costat molt trobar coses en català. He tingut que remenar... perquè feia la traducció, parlava en català i feia la traducció en castellà.
Molt bé, doncs... m'acabem de deixar-ho aquí.
Vale, doncs, amics, amigues de casa... Els homes també cuinen, les dones encara més.
Exacte.
Doncs que feu un bon dinar i a l'hora de menjar bon profit. I si aneu al restaurant també.
També, molt bé.
Fins la setmana que ve.
Ja ho sabeu, tot allò que comem.
Molt bé, doncs, com sempre, amb el comiat que ens fa en Paco, doncs acabem ja el programa d'avui. Us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel. Seguidament, la tertúlia a la plaça. Sempre podeu dir la vostra, amb els dos números, el de telèfon 77-10-00, que ja m'ha liut avui, i amb el número de WhatsApp, el 627-40-53-99. De la meva part, res més. Gràcies i fins demà. Adéu-siau.